11 i 9 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, en aquest dilluns 16 de juny de 2014. Volia avançar-me per un dia i ja ho sabeu, és dilluns, per tant toca tertúlia esportiva i afortunadament els esports i el futbol segueixen molt vius en aquest mes de juny, que se centra, entre altres coses, al Mundial. I ho comentem, com és habitual, amb el Jesús Galindo, cap de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb el Josep Maria Félix, president de la penya blaugrana Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
Amb el Raül Orgales, perico il·lustre, tècnic de so i director de l'Indigen de Cugat.cat i d'altres ràdios locals. Molt bon dia, Raül.
Bon dia. Algun dia m'explicaràs el de perico il·lustre, eh?
No, per mi és el perico més il·lustre que tenim.
O l'únic.
L'únic, sí. Exacte. Vale. I Sergi Alemany, director del SAF. Sergi, què tal? Com estàs?
Molt bé, bon dia. Jo no sóc perico, que quedi clar.
No, tu ets culer i està bé la cosa.
Respectant-los molt, però...
Il·lustrat o no il·lustrat, ell?
Il·lustrat, això segur.
Il·luminat, potser, il·luminat.
Això segur, eh? Deia ara fa un moment que, afortunadament, pels qui ens agrada el futbol, no s'atura la màquina, i és que tenim el Mundial del Brasil, que està tota màquina ara mateix, però, si us sembla, jo voldré començar per actualitat una miqueta més de Mercato, perquè la cosa està que bull també en aquest sentit, i no ho vam comentar la setmana passada perquè no va haver-hi tertúlia, però finalment Cesc Fàbregas ha marxat al Chelsea i us volia preguntar què tal. Josep Maria, et veig content.
No sé, sembla que ho celebri.
Sí, ho hem dit tot al llarg d'aquests 3 anys. Ho ha anat dient, va començar que semblava molt bé, i al llarg d'aquests 3 anys ha anat deteriorant-se la seva imatge de cara futbolísticament al primer equip del Barça, i vull dir, al final ha marxat, home, i per sembla ser que ell està molt encantat de marxar, també.
Però així doncs ho celebres tu, Josep Maria, sí?
Sí,
no, jo pensava que, no, home, no acabava... un jugador de la casa...
No, de la casa res. Quan va marxar, ja es va veure que no era...
Tu allà li poses la creu, quan marxa de jove a l'Arsenal.
Va marxar per uns interessos, que no volia estar aquí perquè havien, no hi van creure amb ell al principi, i se'n va anar fora. I a més, penseu que quan va ser el moment de vindre, es va renovar per l'Arsenal, Sí, vam tenir que pagar-lo més car quan vindre. Va renovar per l'Arsenal al moment. Sí, això també és importantíssim.
Jo crec que en aquest cas, dos coses. Una, per un cantó, una mica injust, algun company del Cesc, com va ser el Piqué, amb roda de premsa, dient que el Barça no l'havien entès mai, que no li havien donat l'efecte i així. A veure, el Piqué puc ser que tingui una mica d'efecte i una mica de seny i una mica de carinyo cap a l'afició, que jo crec que quan arriba el Cesc tothom està content, però el Cesc no ha respost. Vull dir que una mica de responsabilitat del Cesc n'hi ha. És un jugador que no respon amb el Barça, no ha funcionat per el que sigui. I una altra cosa, en favor de Cesc, que el Cesc, vull dir, el Cesc del Barça no ha sigut en cap moment el Cesc de l'Arsenal, i que ha tingut un problema, jo crec, d'indefinició. El Barça no ha sabut mai què feia. Què feia des de que va arribar, no ha sabut mai. Primera, perquè uns que pensaven que era el substitut de Xavi, sí, no ha pogut fer el substitut de Xavi, perquè ha estat bé, i jugar amb la funció que jugava l'Arsenal tampoc estava jugant. Aleshores, jo crec que tampoc ha sabut trobar el seu lloc. No s'ha pogut trobar el seu lloc, els entrenadors tampoc han sabut ubicar-lo, i que era un jugador que va ser un fitxatge en aquell moment més mediàtic, de cara a la galeria, de recuperar, de que busquem gent de casa i així, que una altra cosa que una necessitat real.
Home, també es deia que arribava a Cesc per fer feliç a Messi. Sí, era un fitxatge d'aquests estratègics per tenir l'estrella contenta, però clar...
Bueno, però ja tenim Pinto, sí, clar, per això, no?
Sí, però...
O teníem, fins ara.
I dèiem tres tècnics que...
I arriba un moment que, per molt Messi que sigui així, vull dir, aquests fitxatges per arropar amb una persona... A veure, si es necessita, es necessita. Si no es necessita, no es necessita un fitxatge. Vull dir, el club té que estar per sobre d'aquestes coses.
En respecte a la ubicació, ha tingut tres tècnics, per això...
Si sí, no hi cap ha sabut, per això dic que potser sí que no s'ha sabut trobar.
Ja no sé on
home, qui més ha confiat en ell, jo crec que és el Tata Martino.
Exacte.
Això per suposat, és qui més l'ha posat quan tothom a les travesses no el col·locava mai a l'11 inicial, i sempre sortia.
I sempre sortia.
Aquesta temporada el Tata i el Tata, Cesc Fàbregas i Alexis, no es poden queixar
no. De
la presència de minuts que han tingut, veient com han respost. Crec que Cesc Fàbregas, tots hi estem d'acord, no? Es va pagar per ell... una quantitat de diners en aquells moments escandalosa, un jugador que a més havia marxat, això ja li podem retreure o no, que se n'és a formar a Anglaterra, de ben segur, doncs, allà la seva estada li ha portat moltes coses, tant futbolísticament com a nivell personal, i un cop aquí va tenir per mi el moment que sí que va trobar potser una mica la seva posició, quan jugava més avançat, que s'entenia amb Messi, ara ho dèiem, va marcar els seus gols a principi de la primera temporada, després va anar perdent protagonisme, segurament perquè l'havíem d'anar reubicant cap a la seva posició, cap a la de migcampista, per quan a Xavi se li acabés la corda, Cesc fos el futur 4 del Barça, i crec que el problema el trobem aquí quan s'ha descobert que Cesc no pot fer aquesta funció de repartidor del joc, i en ell mateix jo crec que psicològicament també per dins s'ha anat menjant a si mateix, veient que no li sortien les coses, perquè si no acabo de trobar-li l'explicació a un jugador que tots coneixem de sobres les seves grans qualitats futbolístiques, però que no podem estar amb un Cesc Fàbregas al Barça que en tota la temporada el que et faci siguin 5, 10, 15 passades bones a l'espai que puguin acabar generant gols, però que per la resta del joc no aporti el que ha de portar un jugador d'aquestes característiques. I ara m'ha sobtat que Arsène Wenger a l'Arsenal no el vulgui recuperar, que digui que ja té en aquest perfil Ozil, que és un jugador que al Madrid semblava que s'havia de menjar el món i que ara l'Arsenal...
Però també té la seva lògica.
No acaba de... Veurem on va parar la carrera d'Ozil.
Però jo crec que té la seva lògica perquè l'Arsenal, vull dir, a veure, ha confiat en el Wenger, continua confiant en el Wenger després de no sé quants anys porta, 14, em sembla, sí. O així.
Una borrada.
Sí, porta una borrada d'anys.
Ara és qui més porta, confia Anglaterra, no?, de la Premier.
I està, exacte, sí, ara sí. I està intentant fer una transformació d'aquest Arsenal. L'ha rejuvenit molt, li han confiat el nou projecte a ell, llavors, a veure, recuperar el Cesc és donar com un pas enrere.
Però Cesc no és un veterà, és un jugador...
A veure, no, és un veterà.
Que encara és...
És un veterà.
Sí, és
futbolísticament és un veterà.
És un jugador que ja ha jugat a l'Arsenal. Sí.
D'edat no, però exacte, però ho dic per això, vull dir que seria com fer una mica un pas enrere, no, l'Arsenal? Vull dir, l'Arsenal jo crec que s'està transformant.
Potser no hi estic del tot d'acord, no? Però... Però vaja, anirà al Chelsea, anirà al Chelsea amb Mourinho,
sí, que la convenció perquè...
ràpid. I...
També ha demostrat una miqueta el que és el Fàbregas aquí, em sembla, perquè anar-se al Chelsea que no juga res, no ho veig gaire clar, això, Si estem parlant de futbolísticament, el Cesc és un home que intenta jugar a futbol i ha jugat amb el millor equip del món, que és el Barça, amb el qual se'm passa la pilota 32.000 vegades, no?
Vol dir, Josep Chelsea... Maria, que la responsabilitat d'haver de fer jugar ell al Chelsea
sí, no veig, no
també
veig.
Li anirà gran.
No ho veig, allò de patada i la pilota on vagi no... El Chelsea no juga res en aquests moments al futbol. Ja ho veurem, aquest any, ja veurem.
Igual canvia.
Igual canvia amb el Cesc.
Home, s'està fent un equip interessant el Chelsea, A mi, des del meu punt de vista, està fent cosetes interessants, ara.
Sí, sí, no.
Però clar, és Mourinho qui hi ha al darrere de tot plegat. Per tant, els equips de Mourinho clar, no han brillat pel seu joc brillant, precisament. Perquè la redundància.
Per això no, per resultats sí, però...
Sí, sí, però vaja, com juntin les dues coses, compte que tindrem una màquina complicada a Europa, de cara a la propera temporada. I clar, parlant del centre del camp del Barça, hi ha un altre nom que és protagonista d'aquests dies, és el de Xavi Hernández, i és que hi ha rumors que el situen al Qatar. Jesús, com es viu la cosa? Creus que
veure,
Xavi
jo,
marxarà?
Jo crec que si marxa s'equivoca. S'equivoca o no s'equivoca? A veure, és que és molt relatiu.
Sí.
És molt relatiu. El Xavi ja sabem que molt més no pot donar. Però a veure, un jugador que ha sigut de la casa, que ha sigut el capità tants anys, que està ja tan imbuït i així, jo trobo que un lògic seria acabar la seva carrera al Barça. Aguantar un any, dos més, encara que no tingui un paper protagonista. Que a veure, que no tindrà un paper protagonista sobre el camp no vol dir que no tinguis un paper protagonista a l'equip. Pot tindrà un paper protagonista a l'equip de pes. Llavors jo crec que seria molt més intel·ligent quedar-se al Barça i ja fer carrera dins del Barça com a tècnic o com a qui vulgui que sigui el seu futur, que marxar a Qatar, que dona la sensació que vas a veure, omplir les butxaques una mica i ja està. Té necessitat d'anar a omplir les butxaques amb un futbol d'aquest tipus?
Jo diria
no sé,
que
vull dir...
una miqueta sí,
Té necessitat.
No és que estigui econòmicament fotut, no, però tampoc, ara com que ara avui dia no és anar, diguéssim, no acabar la carrera futbolística, sinó anar al Qatar i als Estats Units, no és acabar la carrera futbolística, sinó que és anar a jugar uns anys més i de passos s'omplen les butxaques, que és el que fan un grapat de jugadors. De totes maneres s'ha parlat que hi haurà una conversa a Luis Enrique ell, perquè sembla ser que un any més es quedarà al Barça, i llavors un any més aquest jugador per jugar a mitja part encara ho està, penso jo.
Exacte, a veure, dosificat, jo crec que pot donar molt rendiment encara al Barça.
Segurament el Barça es troba ara amb el problema que si Xavi aquest any marxés a Qatar, qui agafa la responsabilitat, qui agafa les regnes de fer funcionar aquest equip, que quan Xavi no és al damunt del terreny de joc, és una obvietat que es nota que Xavi no hi és i que l'equip no juga igual. Quin jugador pot agafar
em sembla que
aquest,
moments,
aquest lloc de Xavi. Sergi Roberto, Josep Maria,
l'Iniesta és el que, està, que hi ha, però que no ho veig per fer això. A part de que el Barça no jugarà així, eh? Amb el Luis Enrique el Barça no jugarà així, eh? Jugarà una miqueta més vertical de cara a porteria. Això està més clar que l'aigua, eh? Segur, ja ho veureu.
Esperem que no sigui, però, la verticalitat del Tata.
No, perquè va ser per 4 dies.
Quina mala llet. I un altre nom, va, i tanquem ja el Mercato, si us sembla. Gonzalo Higuaín, i també podem això incloure dins del grup d'amics de Messi. Podria ser una secció nova a partir d'ara, eh?
Amics de Messi.
Estaria bé, això.
I posem el Kun, també.
Ah, també el Kun. Vinga, sai, vinga, el Kun també. Sí, Higuaín sona molt fort, però no ho diu la premsa de Barcelona, ho diu la premsa de Madrid. Que Higuaín...
bueno, a veure, ho diu la premsa de Madrid ara, però ai, fa 15 dies, crec recordar més o menys, ja va sortir a la premsa de Barcelona, això. Va sortir a la premsa de Barcelona que era una de les alternatives que tenia el Barça en cartera.
I què us sembla aquesta alternativa?
Jo sempre he dit que era un gran jugador, l'Higuaín. Sempre he dit que era un gran jugador. La llàstima és que anés a parar al Madrid. Però està 7 anys al Madrid,
eh? Josep Maria, un fantàstic jugador, i, sí, i podria servir, per què no?
I gols, i,
per aportar gols al Barça. Com deia, ara deia el Jesús, se'n va parlar fa una setmana ja, però vaja, avui és el diari Marca, no? I em sembla que el Nàpols ho desmenteix, si no m'equivoco, però en canvi el Marca sí que afirma, sí, que està a punt de tancar-se.
Sí, això diu el diari Marca. Jo sé que van haver-hi contactes, això sí que ho sé perquè es va publicar, a més, van haver-hi contactes, a veure, allò d'estudiar una mica la situació, a veure si hi havia possibilitats, si era viable o no era viable. Jo m'imagino que, a veure, tu vols un Kun Agüero, però piques a la porta i un Kun Agüero és difícil de poder-lo portar. Un Higuaín que està amb un equip al Nàpols, amb tots els meus respectes, més secundari i així, és més fàcil de treure'l d'allà. Aleshores, jo veig que és una opció més factible. Jo preferiria el Kun Agüero. Jo preferiria, personalment. Però, bueno, és més factible fitxar-se Higuaín, i Higuaín, ho que dieu vosaltres, és un molt bon jugador, les coses com siguin.
Per tant, tu, Jesús, voldries tenir el Kun, Neymar i Messi.
No estaria gens malament, eh?
No, com a noms,
I,
no.
I Pedro,
després a veure
i
com
Alexis?
Ho gestiona Luis Enrique.
Bueno, això és una altra cosa. Però no estaria gent malament, eh?
I Alexis.
I Alexis.
Que,
Alexis,
no, que Bartomeu, perdona, Jesús, però va dir que es queda. Bueno, que és un jugador, veure, molt important.
A veure, jo espero que sigui una maniobra...
L'estiu és molt llarg, no ho sabem.
Jo espero que sigui una maniobra del Bartomeu per veure si per final el Barça, com ha vengut el Cesc ben vengut, ven un altre jugador ben vengut i aquest any es ven bé.
Sí,
no,
que és exacte.
Aquesta és l'altra. Està ben venut, no?
El Cesc està ben vengut. No s'ha vengut mai com aquesta vegada. Mai.
I a veure...
La història ens diu, Sergio, que Cesc està ben venut.
Bé.
Home, a veure, donen el mateix, més, em sembla que són 3 de variables, o sigui, et donen encara més, perquè et donen
són menys,
variables,
no,
de més.
No us donen menys? Us va costar 40?
Sí, home, sí,
a... no, no, és igual, és igual.
No va arribar, no va
abans,
arribar
amb les mateixes circumstàncies que si ens haguessin donat 10 milions, vull dir, no es vema, el Barça no és equip venedor, no ho sigo mai.
S'haurà d'aprendre a fer això, sí. Anem a l'Espanyol, també hi ha moguda, potser no tanta com el Barça, però sí que hi ha moviment a la mercat de fitxatges i rumors. Per exemple, llegim avui a Mundo Deportivo que els pericos estan seguint els passos de Guillermo Ochoa, és el porter de la selecció mexicana.
Molt bé, no ho sabia, no? M'ha sorprès.
Sí.
I a més bé,
Negri va guanyar l'altre dia, eh? No van queixar cap gol, Raül.
No, i va estar força bé, eh?
Sí? I queda lliure, eh?
No, perquè...
Ostres.
Veurem, no em fa gaire bona espina, això.
Sí.
No, el partit, amb el partit va fer bastantes coses, perquè el diari ho estàvem veient i va ser el dia que sortia la informació, l'any demà sortia la informació.
Sí, no et dic que no, però...
I tenia molt bona pinta, eh?
Si mal no recordo, Minguella el va oferir al Barça, eh?
Escoltant això, em fa por de que la renovació de Kiko Casillas estigui tan enrocada que s'acabi marxant.
Exacte, és que jo crec que si busquen un porter d'una mica de nivell és perquè va buscar el Kiko Casillas.
El moviment que hi ha a la porteria ara mateix és l'enrocament de les... que hi havia tres renovacions paralitzades, que se'n va tirar una allà endavant, que va ser la del Víctor Sánchez, que ja ha renovat, però queden les altres dos, que per mi jo crec que són bastant més importants. Són com tres eixos de l'equip que val la pena mantenir. Al capdavant tenim a Sergio García, que si se'n va, doncs mira, potser no el trobaria tan a falta com si se'n va a Kiko Casilla, que jo ara mateix, com a perico, és la principal preocupació que tinc, que s'acabi marxant Kiko Casilla. El moment que hi ha hagut a la porteria és pugem a Pau López al primer equip i Germana cedirà perquè agafi minuts a un equip de segona divisió.
Sergio no marxarà, per cert.
Sí, Sergio no marxarà.
Sergio aquesta setmana, si tot va com ha d'anar, signarà un nou contracte amb l'Espanyol fins al 2018.
Per això jo tinc l'experiència de que fins que les coses no estigui al sac i ben lligat, i més venint de l'Espanyol, no me'n fio gens.
Bueno,
fins que quan ja és l'oficial, llavors ja respiraré tranquil, però ja tinc antecedents de que no, fins que no estigui tot lligadet no me'n fio.
Se'm fa difícil imaginar-me l'Espanyol de l'any que ve, Raül.
A mi també, perquè les últimes notícies que han sigut d'Espanyol han sigut, pues, per fi, un acord amb un inversor xinès que ficarà nom a l'estadi.
Sí, Powerade Stadium.
Powerade Stadium, sembla una beguda energètica, però no.
No, és Powerade, Power 8, sí, exacte, sí. Sí, també ho havia pensat, dic, ostres, això va lligat o no?
Bé. Sí, aviam, bé, perquè és una injecció que no soluciona els problemes econòmics de l'Espanyol, però sí que és una injecció bastant important per respirar i que sigui començar a respirar una miqueta tranquil i pagar l'estadi.
Jo crec que és el primer gran fitxatge per aquest Espanyol.
Jo crec que sí.
De cara a la nova temporada.
Porta tres pepinos que el camp es digui una cosa.
Un dels millors negocis que ha fet l'Espanyol. Un dels millors negocis que ha fet l'Espanyol a Manx, jo crec.
El Barça farà aquest negoci també amb el camp?
Té pinta,
si es fa el del camp, sí.
I el també ho farà, vull dir, això és una cosa que...
Com pagues un camp? Com en pagues un estadi? I l'Espanyol té una deuda de 140 i pico milions amb Hisenda.
Mira, doncs amb això ja tenen 40 quilos pagats, eh?
Sí, no ho soluciona tot, però vaja, és una cosa bastant important.
A tu preocupa molt, no? Veig el nom del camp...
Home, anem bé, la veritat. Ja, des que es va fer el camp, el 2009, ja es buscava un inversor i sabíem que aquell nom... que l'estadi cediria el nom sí o sí, perquè, de fet, quan va passar tot el de Harke, tothom va reivindicar que es fiqués el nom de Harke a l'estadi i no es va fer així. Per què? Perquè, home, es busca un inversor, perquè es fica un nom comercial. Ja tenen la ciutat esportiva de Dani Harke i llavors ja diuen que, diguéssim, que compleixen el dedicar-li un nom a un jugador important de l'equip.
Josep Maria, tu et preocuparia que li canviïn el nom al Camp Nou?
No, perquè són diners que entren al club i ara s'ha acabat allò de posar Estadi de Santiago, no sé quantos i coses aquestes ja. El Barça, precisament, mai a la vida ho ha posat. Es va posar el nou camp i sempre s'ha parlat que tenia que ser Miró Sants i mai s'ha parlat de fer això, una cosa d'aquestes, mai.
Veurem, encara queda molt marcat o per endavant, però el que estem ara ben ficats i bé, ben capficats, podríem dir, és aquest Mundial del Brasil 2014. I em veig a mi tirant música de la Jennifer López i el Pitbull.
Carai, musiqueta i tot.
Sí, mira, sí. Avui ja ens hem sentit especials, per parlar una mica del Mundial, i és que déu-n'hi-do el que està deixant el Mundial de si. Cinema divendres, per anar una miqueta lluny, el que va passar entre Espanya i Holanda, jo no sé si algú de vosaltres s'ho podia arribar a imaginar.
No,
5-1.
No.
La derrota entrava, com en tot partit que comença,
clar,
dins
sí,
dels plans previstos, dels desenllaços que es poden preveure en un partit, però no, aquest 1-5, que jo he de dir que la segona part no la vaig poder acabar de veure, però pel que m'explicava un company...
Perquè era insuportable?
No. Tenia compromisos aquella nit, i la primera vaig poder rascar alguna coseta, la segona ja no vaig veure res, i pel que em deia un company, van ser 5, però podrien haver estat més. No sé si ell ho exagerava o no.
No.
Però vaja, vistos després també, els gols, les reaccions, la velocitat de Piqué... Bé, Ramos, hi ha moltes coses que hauríem d'analitzar, imagino una altra derrota, però us les deixaré per vosaltres dos, Jesús,
a veure, jo,
Josep Maria i el Raül, per vosaltres tres.
No puc parlar molt perquè vaig estar al concert aquest que fan els claustres i per tant no vaig veure el partit, vaig veure només el reportatge i el que m'ha dit la gent. No. O sigui que vaig veure...
Mira, ja en som dos que teníem
normalment ja sabeu
que a l'hora
la selecció no segueixo massa.
A veure, els primers 20 minuts bé, els primers 20 minuts dius, bueno, això funciona.
Sí. I a més ja d'Iniesta en plan estel·lar, com habitualment tampoc és.
Però després...
Anem a estel·lar.
Va apagar. No, després van apagar l'interruptor, se'ls van acabar les piles i ja no van donar una dretes.
Què tenen Iniesta?
Molt malament, molt fluixos, molt descentrats, tots, i sobretot jo crec que físicament pèssims.
Sí.
Aquí
volia anar jo. Diu, no tinc res contra Iniesta, home, ni molt menys.
Ja
has dit Iniesta està d'art, per què? Home, perquè va ser l'únic que va xutar de fora de porteria.
Ah, exacte.
Però fixa't en quines ocasions que va tenir Espanya. Jo crec que la primera meitat va ser una mica respecte mutu, de veure com anava una miqueta la cosa, veies que Holanda al final de la primera part va apretar una miqueta més i no ho veies clar, realment que veia un empat o fins i tot una victòria holandesa. No, sí. No esperava el debacle que va haver-hi. Però és que a segona meitat Holanda físicament va passar per sobre d'Espanya. A més a més dels errors en defensa dels dos centrals i del porter. Però és que si ho pares a analitzar ara mateix...
El porter de les bandes, que tampoc tapaven res...
Si pares a analitzar, el segueix sent aquesta selecció, l'eix central és el Barça. I mirem com ha acabat el Barça la temporada, físicament. Exacte, si no ha arribat, i segueix sent aquest... L'espina dorsal també és el mateix que la selecció, no és d'estranyar que acabi el partit així. Els fosos que no arriben i evidentment el cop moral va ser dur i també juga un paper important perquè baixis els braços, però
no només la centralitzaria amb el Barça, perquè
fins i tot els jugadors del Madrid també,
però el Xavi Alonso
sí.
No sé si va sortir al camp o no va sortir, va tirar una falta.
Si et fallen els motors, com deia el Raül.
Sí, però bueno,
ja pot remar,
però altres poden, a veure, el Xavi Alonso sempre reclamen des de Madrid i així que té que tindre la responsabilitat, que agafa el pes i tot això.
Jo vaig veure, com deia, vaig rascar alguna cosa de la primera part i precisament vaig apuntar un parell d'intervencions de Xavi Alonso que no eren de mèrit.
Exacte, el Ramos, el Casillas, que no vull treure culpes als del Barça, vull dir que va ser més general. Que va ser un baixó més general.
Però qui porta més jugadors a la selecció és el Barça.
Sí.
I no ens enganyem, l'eix central segueix sent gran part del Barça. Evidentment, els jugadors del Madrid també els veia que estaven fora.
Tots en general
estaven fora. O sigui, és evident
que estaven millor eren els que juguen a fora.
Que toca un relleu, però quan no s'ha volgut apostar per aquest relleu, o no s'ha trobat encara aquest relleu de generacional de jugadors que veus que costarà, que fins i tot, ojo, que no passin l'eliminatòria.
Per mi s'hauria...
Ja en parlarem el dimecres.
S'hauria de veure si...
No, coixos tampoc són, els de xilens. Pensem aquí, el que passa també és un ego que tenen els espanyols, que ens plantem allà al Mundial, som campions del món, i aquí anem a arrasar, sí. I davant tens una subcampiona del món, que és Holanda, no fotem.
Per mi s'hauria de veure si Vicente del Bosque torna a apostar per Diego Costa en el partit contra Xile, o torna a la idea original de les bandes i fa jugar Pedro per banda esquerra i Silva que va estar prou correcte en el partit amb Holanda, perquè recordem que Pedro és un jugador que ha jugat fins ara tots els amistosos, era un d'aquells jugadors indiscutibles. A la que ha arribat el primer partit, Pedro ha quedat relegat a la banqueta per apostar per Diego Costa. Per tant, per mi, centrat en la figura del davanter centre, en Diego Costa, si torna a apostar Vicente del Bosque davant Xile per Diego Costa, potser em semblarà una errada encaparrar-se en fer-lo un lloc a Diego Costa. I vist també, i escoltades les crítiques, les impressions del rendiment, que em sembla que va acabar sent substituït per un Fernando Torres, que tampoc va entrar en un moment complicat del partit, però que en va tenir una de molt clara.
Va haver una que el comentari de Camacho és brutal, que és coño Torres, sí. Que estava allà davant, només la tenia que empènyer i va fotre la gran gambada. Però és que també, mira, jugant amb el Diego Costa al capdavant, quin era el joc que desplegava Espanya? Holanda estava molt ben posicionat i cada dos partits tiraven passe llarg o pilotada cap a buscar el Diego Costa.
I això no és el que juga selecció habitualment.
Si tu estàs... Jo, a veure, no sé...
Estava, ja se'l veia incòmode la primera meitat, i la segona meitat ho van veure que els holandesos van apretar molt més i se'l van
menjar. No soc tècnic, ni molt menys, ni no tinc ni idea, la veritat, tècnicament, però, a veure, si tu saps que davant tens un equip que es presentaran tres centrals com es va presentar, i que físicament saps que és molt superior a tu, que això ja ho saps per naturalesa, vull dir, ja no perquè Espanya estigui malament, sinó perquè Holanda, el futbol holandès i així, és tècnic i és físic, té les dues coses.
La naranja mecànica, que li deien.
I és físic. Saps que tens allà tres moles. Buscar, fer el canvi aquest de sistema, de posar el golejador al davant, que no el deixen moure, no sé si és la millor forma de jugar.
No.
Potser t'interessa més jugar entrant des del darrere i fent més combinacions i així. Jo no sé, vull dir, no sóc tècnic,
Jo no sé fins a quin punt es tenia en consideració l'equip que es tenia al davant, el potencial d'aquesta selecció holandesa, amb noms molt desconeguts per la gran majoria, excepte Robben i Van Persie, una selecció molt renovada. Evidentment, des del cos tècnic vull entendre que sí,
que tenen que conèixer-la.
Hi ha coneixement i els mateixos jugadors, potser no tant alguns jugadors, però sí, també juga una mica aquest excés de confiança, de no preveure que quan un equip posa una marxa més, com ara bé deia el Raül, Holanda ho va fer pel que sembla la segona part, et pot passar per sobre, i mèrit per cert especial per Robben, un jugador que també demostra que entrenant dia a dia, si la tècnica, si l'habilitat hi és, es pot continuar jugant al futbol fins a avançada edat i deixant gols i jugades com les que l'altre dia amb aquest partit amb Espanya va deixar.
I
Casillas aquest cop va perdre la partida.
Jo volia ressaltar una cosa.
Perdre, sí.
Volia ressaltar que, a veure, a més l'equip aquest es veu que va fallar, al final de tot és la porteria. Si et falla el porter com el Casillas, que no falla mai, llavors és més greu, no? Però vull ressaltar que precisament el Mourinho ja va tindre problemes amb el Casillas, ha vingut a l'Angelotti i sembla ser que també, i ara s'està combinant amb aquest partit. Vull dir, potser hem de donar la raó. I a més
com deia Maradona,
el
Maradona va dir-ho.
El Maradona també ha dit que li dona la raó al Mourinho. Ostres,
vull dir, jo la paraula de Maradona per això no
me'n fio gens.
No me'n fio gens, sabem quines condicions ho va dir.
Ja, però fixa-t'hi que va sortint amb una línia tot que s'està donant.
Però veieu Del Bosque deixant a Casillas a la banqueta, el proper partit?
Si hagués tingut a Valdés...
No, perquè no és Del Bosque.
Mans dures,
no, Josep Maria.
Si Valdés hagués estat...
Si Valdés hagués acabat la temporada normal jugant i al nivell que estava, jo crec que aquest Mundial puc ser hauria sigut Valdés.
Jo estic amb el Josep Maria,
És el Casillas, és el capità, és el que va aixecar les dues copes...
Immerescudament, Jesús? Immerescudament, no sé si hagués jugat Valdés i Vicente Del Bosque...
Si Valdés hagués acabat la temporada, hagués acabat la temporada bé, Vull dir, no ho sé. Jo que també...
també s'ha dut Villa, recordem-ho, Vicente Del Bosque.
Servicios prestados.
Un jugador que no hi farà massa en aquest Mundial. Que em fa pensar en el que dèiem abans de marxar al Qatar o de marxar als Estats Units.
Ha anat a fer...
Ell s'ha anat als Estats Units
i
de rebot començarà a jugar a Austràlia i la butxaca plena.
Sí, home.
Però estem donant el mèrit d'Holanda físicament, tècnicament, els jugadors, el coneixement dels jugadors i així, també hi ha mèrit de Van Gaal.
Home, i tant.
Vangal, que no és tonto. És que... No és un entrenador tonto. Pot caure millor, pot caure pitjor.
Sí, sí, exacte,
però jo crec que és molt bon entrenador.
Amb aquests resultats
sempre,
jo crec que ara cau bé.
Pensava quan estava al Barça. Jo pensava quan estava al Barça i ho continuo pensant ara, que és un gran entrenador.
Sí.
Un gran entrenador. I ell estaven allà rebent bufetades per tot arreu de que el sistema, de que quina bogeria feien, no sé què, no sé quantos. Algú va veure, que va veure el partit, algú va veure una Holanda defensiva? Algú la va veure per algun lloc?
No,
vull dir que a vegades jugar amb molts defenses no vol dir que siguis
però
defensiu.
Ell mateix va dir que jugar contra Espanya l'obligava a posar 5 defenses, però això no l'ha fet fer un equip defensiu.
Clar, no, gens ni mica. Gens ni mica. Jo crec que gran mèrit d'aquest partit també i de passar per sobre d'Espanya i agir el teu Van Gaal, que tècnicament...
Ha entrenat els millors clubs d'Europa.
Sí.
Eh?
No, i ara se'n va a Manchester United.
El Barça, l'Ajax, el Bayern Múnich, el Barça, ara el Manchester, escolta...
No, vull dir que...
I canvi, no veuràs, el que esteu dient, no ho veuràs entrenant mai a Itàlia. Mai.
Clar.
No va
amb ell, és evident.
Correcte.
Veurem com li va al United i veurem com li va al que resta de Mundial. Deia el Sajavà, jugadors d'avançada edat, Robben, si no
m'he
perdut, home, tampoc no sé quina edat tenir, però el que té una edat, i és una meravella veure'l jugar, és Andrea Pirlo.
Ah, això sí, és una meravella.
I Andrea Pirlo l'altre dia contra Anglaterra va ser un espectacle.
El partit del Mundial, fins ara.
Exacte. De fet, el partit en si va ser un espectacle per les dues parts. Però segona cosa va despuntar va ser el paper d'Andrea Pirlo, que és un jugador que diu que marxa, que ja no serà l'últim Mundial que jugui.
I això ja té que ser-ho.
I el Mundial que acaba de començar, i això és la pitjor notícia que podem tenir, que serà l'últim cop que podem veure Andrea Pirlo jugant un Mundial. Perquè realment... És un espectacle de jugador. Vau mirar el partit d'Anglaterra contra Itàlia?
El millor partit amb aquest país.
El millor partit amb diferència, però amb diferència a tots els altres.
Dos equips, els dos equips, molt bon partit.
Raül, estaves davant la tele també?
No, jo en aquest cas tenia compromisos.
Era per treure una meravella de partit, això segur, Un partit d'aquests que valen moltíssim la pena, va acabar amb un 1-2 a favor dels italians, amb gols de Balotelli i de Marquisio, si no vaig errat, exacte.
Una jugada on també intervé Pirlo per deixar-la passar per sota les cames.
I
despistar tota la defensa anglesa, ocasions a banda i banda, no es pot queixar, és un partit d'aquests que per força agrada a tothom, futbolista, i qui no és amant del futbol aquell dia
veu
aquest partit i segurament alguna coseta l'enganxa, i fins l'últim moment més com opcions d'empat de fer el tercer Itàlia, sí, sí. El llançament de Pirlo que recordàvem aquest matí a la redacció,
sí, 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 sí.
El travesser, des, no, no sé quina distància deu ser, però vaja, els 30 metres els, sí, sí, els agafava,
sí.
Eh?
Sí, sí.
I aquella pilota...
Ai, potent.
És a punt d'entrar.
Tremolar, el pal tremolava, però hi ha una imatge que es veu al pal que...
Una barbaritat.
Que es mou tot, eh?
Sí, sí, sí.
Molt, molt bé per Itàlia, molt bé, sí, per Itàlia. Sí.
Itàlia sempre està aquí, per això.
No, i s'afegeix a un equip, però que Josep Maria que ens demostra i que jugant. Pot oferir un bon joc.
Sí, sí, exacte. Sí, sí,
que no que pot arribar a una final del Mundial.
Això anava jo, que vam veure,
i guanyar-la sense un bon joc.
Que Anglaterra, amb el seu futbol típic anglès, el futbol típic anglès de bandes i així,
i de jugar va, la primera de canvi, tu.
Va donar un espectacle.
Sí, 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 sí.
I Itàlia, sense jugar el seu futbol, sinó jugant al futbol de toc, que no, sí, futbol típic, perquè això són tòpics que hi han, que d'això
del catenatge,
jugar,
exacte,
responent segurament
jugant a futbol,
al futbol, sí, sí, sí. Que es trobava al davant els anglesos.
Van donar un espectacle, però va ser un espectacle. De moment el millor,
Més espectacles, el dels àrbitres.
Són molosos. El de Mèxic farà un monument.
El de Mèxic.
Els anul·lats a Giovanni.
Exacte. I...
A més, els dos, que cap dels dos és fora de joc, però no és que no sigui fora de joc allò que és que està en línia, així, no, és que no hi ha cap dubte pel joc. O sigui, no sé per on t'ho pot veure.
A mi encara em queda el dubte, que és xiula.
Exacte, és que no, és que dius...
El penalti d'Espanya, per la que ho he vist a la tele, tampoc era penal,
no?
No ho va veure perquè li va trepitjar la cama i l'altre la va treure, la va tirar enrere i llavors va relliscar.
Tot i que Camacho el devia veure molt clar,
però aquell no era penal, tampoc era, des del meu punt de vista, gol legal, el gol que va fer de cap un dels jugadors holandesos, no recordo bé, que...
Tampoc.
El tercer gol és falta a Casillas.
A Brasil, el segon gol de Brasil.
Clar, però tot es remunta, no?
Exacte,
però al final són gols que... Són faltes, són situacions que, almenys per la tele, semblen força fàcils de veure. Potser la Diego Costa, sí, sí. Aquesta sí que la compra una mica més, que cau d'una manera molt massa natural, com perquè sembla que no el toca. Sí que el toca, però d'una manera que no és penal. Però, ostres, igualment...
Però és que les altres són jugades que no pot haver-hi dubte.
D'on han tret aquesta gent? És la pregunta que ens hem de fer.
Okay, bé.
No sé. Em fa patir molt el tema polític del país, tal com està, que no s'arribi a una final per força aquí, Em preocupa moltíssim, argentins i brasileños.
Quan veus el partit de Brasil, dius, vale, volen ajudar a Brasil, però és que després veus el que hi ha a Mèxic, exacte, que volien ajudar. Exacte. Amb qui jugava a Mèxic? Ara no em surt amb qui jugava.
Ara t'ho dic.
Ara no em surt. Bueno, al final va guanyar Mèxic.
Amb una de les dèbils.
No. Costa Rica o Costa de Marfil.
En tot cas, té raó per una banda, crec, que Jesús, però... El partit del Brasil, aquell àrbitre tenia molt clar que anava a xular,
sí,
en aquell,
sí,
moment.
Moltíssim.
Després és que la resta d'àrbitres també,
clar, és que després
puguin acompanyat. Tenir nivell Lliga Espanyola i puguin equivocar-se d'aquesta forma amb els gols.
Mèxic de poder
Mèxic,
guanyar
Camerún.
Camerún, és veritat.
Cop,
Però Mèxic de poder guanyar un partit clarament, després va guanyar, però podria haver-se-li complicat. Sí, marca un gol Camerún i Mèxic se'n va al carrer. Perquè un senyor li ha donat la gana de pitar allà fora de joc que no sé on els veia, perquè és que no hi havia ni dubte, no sé allò que diguis, és que hi ha dubte si sortit, no sortit, està una mica just, no.
Eren dues jugades claríssimes. Per qui havies apostat, Raül, al partit de Mèxic-Camerún?
Havia apostat per Mèxic. Sí, sí.
I amb el Giovanni li han privat de tindre dos gols, d'estar dalt del Pichichi, i el millor tindre la bota d'or del Mundial. Què se sap?
I el que em va agradar molt va ser Bòsnia, Bòsnia va jugar molt. M'agrada molt.
Bòsnia del partit de Argentina.
Sí, m'agrada moltíssim Bòsnia i Argentina, pues, el seu està molt dèbil en defensa i en atac, pues, és lent. I el que és el Bòsnia va jugar molt bé perquè són jugadors que estan per tot Europa jugant en equips importants, tots els jugadors, no?
Molta mala sort la de Bòsnia
que sí,
debuta en un Mundial, sí. I al minut 1 es marca un gol en pròpia porteria.
Va ser el que el va matar, eh?
I l'altre honor per Ibisevic, el davanter de l'Stuttgart, que ha fet el primer gol de Bòsnia en un Mundial.
Caram.
Si bé aquest segon gol de Messi
no, va ser un golaç,
va decantar per l'Argentina,
va ser un golaç,
la victòria.
Té 3 o 4 puntes com són Higuaín, que va, el Sabella va rectificar en seguida, es va equivocar traient no sé qui va treure el camp i va treure en seguida bueno, el Maxi Rodríguez, va treure en seguida l'Higuaín i un altre, i aleshores era un potencial d'atac molt fort. Ara, en defensa, molt malament. I el Mascherano, que és un jugador que tenia que donar, jugar al mig camp, va acabar jugant darrere.
És que deixa'm dir-te que, si no recordo malament, Argentina jugava amb 5 defenses,
sí.
I Mascherano,
sí.
A més a més.
Incluït, està fotut allà dintre, sí senyor.
Clar, però això per... a mi em sorprèn d'un equip com Argentina, que hauria de ser molt més ofensiu.
Ara, físicament, que no pas això. Els de Bosnia estaven extraordinaris, eh? Ah. I no va marcar de casualitat, eh? Vull dir, el porter B, a la primera part, va fer un parell de parades a l'argentí, que està,
Romero.
Per cert, està de suplent, a l'equip que està al... ja no el recordeus? Sé que està de suplent.
Romero, el segon porter a l'equip on està, i sí, en canvi, Willy Ballero no va a la selecció argentina.
Exactament, sí, no ho entens. Misteri. I va fer unes, un parell de parades que va salvar l'empat, eh? Vull dir... sí, sí. Mm. I va jugar, gràcies a aquest gol a pròpia porta als dos, minuts, els argentins van anar jugant això, res més. Mm.
Què Messi, Sergi?
Messi, i... ho dius pel que hem parlat abans,
ah, exacte, hem parlat aquest matí.
Jo la segona part ja no la vaig veure, ja era massa, massa tard i s'havia de matinar. A la primera part, no hi ha forces per marxar de l'1 contra 1, no hi ha aquella velocitat punta...
O sigui, que vas escoltar que el locutor deia que el Messi havia fet un gran partit i jo no ho veia enlloc.
Aquelles hores són, estava per la imatge
creats.
I no...
No, però jo vaig estar molt alerta, quedava dient que el Messi feia un gran partit i jo no ho veia.
No el veies, eh? No, jo la primera part no el vaig veure, sí que les pilotes passaven per ell, com és evident en sí, aquesta selecció... però com en el final de temporada amb el Barça, un Messi impotent que sempre troba una cama d'un defensa rival, abans no xuta, abans no fa la passada, abans no se'n va per dribbling, abans no se'n va per velocitat, ho intenta, voluntariós, però no li surten les coses, i finalment me n'alegro, que tingués la recompensa d'aquest gol a la segona part, però vaja, la preparació física per mi no la pots agafar ara en 15 dies pel Mundial, quan en tota la temporada amb el teu equip, en aquest cas amb el Barça, no hi ha estat. Per mi no s'ha de traspassar.
Duríssimes declaracions.
Per mi no s'ha de traspassar.
S'ha de traspassar Messi, no?
T'has passat aquest bàndol, Jesús?
S'ha de traspassar Messi, no, no. No, no, jo crec que no.
70 o 80 partits es noten ara Mundial davant.
Aquí està el problema. Aquí està el problema, que això també ho parlàvem abans de la tertúlia, de que aquí hi ha un problema i que s'està
veient el
Mundial de calendari.
Sí, total.
D'explotació de FIFAs i UEFAs amb les competicions, a muntar unes competicions llarguíssimes, unes lliguetes de UEFA amb 200 equips i de Champions amb 32 equips. A Champions han jugat els campions com es jugava sempre i ja està. I redueixes el calendari, hi ha una barbaritat.
Com més complicat millor, això.
I vine equips a la Lliga Espanyola.
Espero que exploti la cara d'algú, això.
I només, a veure, amb l'únic objectiu de fer peles. De fer peles i muntar congressos de la FIFA a Egipte, a les Maldives, a no sé on, i aquí i allà.
En tot cas, el Mundial continua avui amb un interessantíssim Alemanya-Portugal a les 6 de la tarda. Veurem si Ronaldo està al 100 o al 110%, com diu.
Ja ha dit que no arriscarà per la temporada, és a dir, que ni per la selecció arriscarà.
Merengues que no pateixin, també juga a les 9 Iran contra Nigèria, i a les 12 de la nit d'avui Ghana contra Estats Units. Són els partits de la jornada d'avui del Mundial de Brasil. Doncs aquí ho deixem per avui, la setmana que ve comentarem més i a veure si Espanya se n'en surt de tot plegat, que això serà la gran incògnita del que queda de setmana. Ho hem comentat amb el Jesús Galindo, el Josep Maria Félez, el Raúl Gales i el Sergi Alemany. Els quatre, moltíssimes gràcies,
gràcies
i fins
a
la setmana que ve.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.